12 de gener, de fa un any, és a dir, del 2020, l'Organització Mundial de la Salut va rebre informació més detallada de la Comissió Nacional de Salut sobre un brot de coronavirus. L'informe de l'OMS deia, entre d'altres, que no s'havia registrat encara cap cas d'infecció entre el personal sanitari, que tampoc hi havia proves clares que es contagiés entre humans. El virus el van notificar des de la Xina el 31 de desembre i el van aïllar una setmana després, el 7 de gener. Per tant, tot i que aquí va arribar més tard, podem dir que ja hem donat la volta al marcador i que avui, de fet, ja fa un any que l'OMS parlava clarament d'aquest virus. Per parlar de com estem avui i de com seran els propers mesos, avui saludem eminències mèdiques que ens han acompanyat també en aquests últims temps. El doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i director de l'IRSICASA. Doctor Clotet, bon dia.
Hola, bon dia i salutacions a tothom.
Daniel Prieto Alhambra, catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Doctor Prieto Alhambra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El doctor Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bon dia, doctor Trilla.
Bon dia, Jordi. Molts records de l'Ona Carbonell.
Moltes gràcies, se li pot retornar, gràcies. Magda Campins, doctora cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Bon dia, doctora Campins.
Hola, molt bon dia i molt bon any a tothom.
I bon dia, doctor Josep Maria Jansà, responsable de l'àrea de resposta del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Fa 10 minuts aproximadament que molts pares i mares a Catalunya han deixat, els que han pogut pel tema del temporal, han deixat les criatures a escola. Aquest és un dels grans debats que hi ha hagut aquests últims dies i m'agradaria preguntar-los, amb la brevetat que tindrem, tenim una hora per parlar-ne encara, però tinc moltes preguntes per fer. Per començar, algú està en contra de la decisió de que els nens puguin anar avui a escola des d'un punt de vista epidemiològic?
Home, jo personalment crec que els motius per als quals els nens no puguin anar a escola són bàsicament els de que poden haver estat infectats durant aquestes festes i que, per tant, en aquests moments, si es retrasés durant 10 dies o 15 dies l'anada a l'escola, això podria, d'alguna manera, per identificar ràpidament a tothom i, per tant, aïllar aquests nens i no generar una disseminació de la infecció més fàcilment. Ara bé, vull dir, si poguéssim incorporar tests ràpids a nivell de tots els professionals que van a l'escola, i no tan sols en els nens, sinó en aquests professionals, podríem també estar acceptant que poguessin anar a escola ara, que no hi hauria un risc augmentat i que, per tant, podrien estar, doncs, amb seguretat. El gran problema és que probablement els nens no s'infectin més. Queda per veure, són aquelles coses de la recerca que no queden clares, però pel que sembla, doncs, tenien el mateix grau d'infectivitat i és més contagiós i probablement el podrien contagiar algú més, doncs, en l'entorn familiar, però també són els cuidadors els que s'haurien de controlar i mirar amb aquests tests ràpids a l'hora de començar les escoles. En principi, jo crec que un retard hagués sigut més beneficiós a la llarga. Espero equivocar-me i no m'importarà dir que no i que em sap molt greu que s'hagi retrasat l'inici de l'escola.
Algun comentari més sobre el tema?
A veure, jo...
Sí, de fet,
personalment...
Sí, jo personalment penso que, donat que hem vist durant tota aquesta segona onada que hem estat en una situació epidemiològica en el moment del pic màxim, pitjor que la que tenim en aquests moments, i no hi ha hagut un impacte important dels nens sobre el que ha sigut la situació epidemiològica de les escoles en si, doncs jo crec que en aquests moments tancar les escoles pot produir més problemes que no beneficis, amb el sentit que, és clar, els pares continuaran treballant i, per tant, en aquests moments, si l'escola es retardés 10 dies al començament, els nens es quedarien, molts d'ells, probablement al cuidador dels avis i, per tant, els nens podrien representar un perill de contagi per les persones més grans i més vulnerables. O sigui, jo penso que en aquests moments probablement és més segur l'entorn escolar que no a l'entorn familiar familiar, donat que els pares estaran treballant. És possible que dintre d'unes setmanes, si la situació epidemiològica empitjora i s'ha de fer un confinament molt més fort que el que tenim ara, pues les escoles s'hauran de tancar, però jo crec que en aquests moments no hi veig un problema amb que les escoles avui comencin.
Algun comentari més, Santia, per aquí, em sembla, eh?
Sí, jo volia comentar només que des del Centre Europeu vam publicar el 23 de desembre un document que es diu COVID-19 in Children i el paper de les escoles en la transmissió. És un document bastant exhaustiu que revisa 175 articles i documents i jo crec que serveix bastant de guia per tenir en compte doncs, que probablement la prioritat és obrir les escoles tenint en compte la situació epidemiològica dels infants. En un sentit semblant, en discussions que vam tenir durant la darrera setmana de desembre amb els responsables de salut pública d'Anglaterra i amb la OMS, en els que els polítics del Regne Unit es qüestionaven si obrir les escoles o no, atès la soca circulant altament transmissible, finalment, atès a la particularitat del Regne Unit, van decidir endarrerir una setmana, però cal tenir en compte que la situació allà era bastant particular, bastant específica, i tot i que no hi havia més transmissió entre els infants, tal com inicialment s'havia plantejat, es va voler prendre un principi de precaució, però no crec que sigui el cas de moment a Catalunya i a l'Estat espanyol.
D'acord. Perfecte. Sí?
Jo un altre element és que a vegades també tendim a comparar uns països amb els altres, no? I a nivell del tema de les escoles, no a tots els països s'han adoptat les mateixes mesures a les escoles, no? Per exemple, al Regne Unit, l'altre dia pues, amb el doctor Massip, no? Ell comentava que a nivell del Regne Unit, a les escoles, mentre han estat obertes, els nens no porten sempre mascareta, no? Els nens porten mascareta en els espais comuns, però, per exemple, dintre del que és la bombolla de la classe, no porten mascareta, no? Aquí, els nens porten mascareta sempre, tant si estan a la classe com després quan estan en espais comuns. O sigui que jo crec que aquestes diferències, i mirant el document aquest que deia el doctor Jansà, aquest document del Centre Europeu de Control de Malalties, si no recordo malament, hi ha un 67%, em sembla, de països en els quals en les escoles sí que porten els nens mascareta, en els altres no. O sigui que aquestes diferències entre països jo crec que també s'han de tenir en compte, perquè això pot fer que en alguns països l'escola pugui representar un impacte més alt en quant a la transmissibilitat que en altres països.
Jordi,
sí, sí, doctor Trilla, em sembla que ha de dir alguna cosa, doctor Clotet, i també vull preguntar una cosa al doctor Pritolambra. Doctor Trilla.
Molt ràpid, jo reforçar el que ha dit el doctor Jansà, el Josep Maria i la Magda, especialment en aquest sentit de que no hi ha una talla única, és a dir, no serveix la mateixa mesura en diferents situacions, en diferents països, i moltes vegades veiem la part superficial, està l'escola oberta o està l'escola tancada, però tot això que s'ha explicat, com s'obre, com van, quina és la situació epidemiològica particular, per exemple, el cas del Regne Unit és molt clar, i jo també crec que en aquests moments aquí les condicions pues, han fet raonable amb les reserves que s'han comentat i lògicament veient com van les coses de que es podria obrir l'escola avui i esperem tots que vagi el millor possible.
Ara sí, doctor Clotet i doctor Tolambra.
Jo com que m'he quedat sol defensant que hi hagués un endarreriment de l'inici de l'escolar, només vull dir que tot el tema de que si van a escola queden més protegits els avis, això no va així, vull dir, jo crec que els avis hi són sempre presents en moltes estructures familiars perquè es necessiten i per tant doncs, el risc de que s'infectin, si és que hi ha més disseminació del virus a les escoles, doncs hi serà, però per un altre costat també, tot just acaba d'aterrar en el nostre medi la variant anglesa. No sé, tenim dos casos aquí, però n'hi haurà molt ràpidament, suposo, s'extendrà perquè és molt més contagiosa i, per tant, és possiblement també més contagiosa en el camp dels nens petits i, sobretot, en els adolescents. I en tots aquests, doncs, hi ha que anar molt en compte.
Doctor Perito Alhambra, si ha de dir alguna cosa sobre això, li volia afegir una cosa que ara comentava la doctora Campins, que molts cops tendim a comparar-nos amb els altres països. Clar, quan veiem el que està passant al Regne Unit ens espantem, i molt, veient l'evolució que està tenint la pandèmia, sobretot en els casos de positius, amb la nova SOC, evidentment, que ara diu el doctor Clotet que ja hi ha dos casos a Catalunya. Li pregunto, hi ha molta diferència entre la manera de funcionar al Regne Unit amb com ho estem fent a Catalunya?
A nivell de les escoles hi ha efectivament molta diferència. Hi ha, el que explicava la Magda és cert. Aquí al Regne Unit els nens no porten mascareta dintre de l'escola, no sé que es fiquin en espais comuns. I també hi ha un ús incremental aquí dels testos ràpids en l'atenció a l'escola secundària, que pel que crec entendre no és així encara a Catalunya. El pla era haver començat després de Nadal amb testos setmanals a secundària. Ara, de moment, estem, com sabeu, segurament amb un confinament domiciliari, per tant, no s'ha iniciat aquest pla, però el pla era aquest. És a dir, que hi ha diferències en el maneig. Jo només afegir el que s'ha dit ja. Primer, que el tema de si la infectivitat d'aquesta soca nova o variant nova és més gran en nens que en adults, crec que encara no està gens clara, i si voleu en podem parlar una mica més. I segon, que l'evidència que tenim fins ara de l'impacte del tancament d'escoles sobre el maneig o sobre la transmissibilitat comunitària es redueix a situacions en les que tota la resta de la societat estava tancada. No hi ha evidència útil o evidència dura de que tancar l'escola només sense altres restriccions serveixi de gaire.
El SOC del Regne Unit, volia comentar, doctor Perito Alhambra?
Sí, no, sobre el SOC del Regne Unit hi ha una mica de confusió sobre si hi ha un increment en transmissibilitat a nivell infantil. A nivell de la comunitat sembla bastant clar i l'evidència és creixent de que efectivament la SOC o la variant aquesta es transmet més i pot portar un creixement de la R en termes absoluts d'entre el 0.3 i 0.7. El que no queda gens clar encara és si hi ha un increment en la transmissibilitat infantil. La confusió ve bàsicament de que els estudis que s'han fet, desgraciadament les dades que tenim fins ara, són del moment en el que hi havia el confinament nacional a Anglaterra entre finals de novembre i inicis de desembre, on estava tota la societat tancada excepte les escoles. Llavors, en aquell moment, l'observació que es va fer és que efectivament hi havia un increment de la transmissió entre els nens, però és un estudi molt esbiaixat en el sentit de que tota la resta de la societat està tancada, només les escoles queden obertes i, per tant, és d'esperar que hi hagi més transmissibilitat entre els nens i menys entre els adults en comparació amb altres períodes on això no ha sigut així.
De totes maneres, perdoneu, de totes maneres, deixant a banda doncs que és un estudi doncs el que s'acaba de comentar és viatjar, les escoles estaven obertes, no queda clar, i òbviament en recerca doncs s'han d'anar portant dades. El que està, per exemple, és evident és que a Dinamarca, on s'estan seqüenciant un 15% de totes les noves infeccions, en aquest 15% la incidència que es veu de la variant anglesa fa que el càlcul que es pugui fer és que a finals del mes de gener serà la variant dominant en aquell país, aquesta nova, aquest nou virus que ve d'Anglaterra, no? I, per tant, té una penetració molt senzilla, millor dit, molt senzilla, molt, molt, molt fàcil, per aquesta infectivitat augmentada a la població adulta, amb els dubtes a la població infantil.
Totalment d'acord.
Ha de fer algun comentari, doctor Jansà?
Bé, de fet, trobem el que busquem, no? Tal com s'ha comentat, i el fet de que s'identifiquin al Regne Unit també és perquè allà la seqüenciació és d'un 10% de tots els aïllaments que es fan. Probablement si algun altre país tingués aquest nivell de seqüenciació, també tal com s'ha comentat, com a Dinamarca, tal vegada es trobaria una xifra que seria més elevada d'aquesta soca o d'alguna altra soca que sigui especialment transmissible, com és el cas també de la identificada a Sud-àfrica i la relació que es va fer en identificar-les quan es van començar a buscar una o l'altra. Dit això, el missatge clau és, en aquest aspecte, és que cal incrementar les seqüenciacions dels aïllaments a fi efecte de saber exactament què és el que tenim, quina és l'evolució de la contagiositat i la transmissibilitat i poder aplicar les mesures corresponents.
Canviant de tema, ara parlàvem de les escoles. La pregunta que avui volia fer ja d'entrada, ja sé que la pregunta és tan simple com a la vegada complexa de respondre des del punt de vista epidemiològic i del futur, que és que com estem en aquests moments? Ho podem fer-ho començant pel que seria del nivell d'Europa, ens anem al que hagi d'acontentar també des del Regne Unit i després ho tanquem a tres hospitals catalans com són Can Ruti, com són el Clínic i com són la Vall d'Hebron. Comencem, doctor Jansà, com estem?
Bé, a nivell d'Europa, en el moment actual no estem especialment malament. És a dir, que ens trobem a l'estat espanyol, es troba en un nivell mig-baix de la taula en relació tant al que és la incidència en els 14 dies com és la tendència. Tot i així, també com tots sabem i que hem après, perquè jo crec que en aquesta pandèmia totes i tots aprenem fent, veient i analitzant, aquesta tendència pot canviar. I el que no vol dir en absolut, també com s'ha repetit i es va repetint pràcticament a diari, és que aquesta situació, diguem-ne, al mig de la taula, a diferència del mes de juliol, que està a dalt de tot, vulgui dir que les mesures que s'estan prenent s'hagin de relaxar o s'hagi d'anar en una altra direcció.
D'acord. En canvi, qui està pitjor en aquest moment, segons en aquesta taula, seria el Regne Unit, doctor Pertolambra. Com estem?
El Regne Unit és una situació desesperada, Jordi. A Londres s'estan ingressant de l'ordre de 700-800 pacients al dia, en una ciutat enorme, com sabeu, on hi ha un total de 12.000 llits. Això implica que si seguim aquest ritme no hi haurà llits disponibles d'aquí 10 dies. És una situació realment desesperant.
Això és per culpa de la nova soca?
És difícil d'atribuir només a la nova soca. Jo crec que hi ha una combinació de la nova variant amb segurament un maneig de la pandèmia per part del govern molt subòptima i el tema del barreig de famílies durant el Nadal. Esperem, jo tinc l'esperança de que l'impacte del Nadal ara s'estigui reduint. Penso que aquí no celebrem Reis i, per tant, l'últim dia amb celebracions hauria de ser el dia de Cap d'Any. I que, òbviament, el lockdown, el confinament domiciliari en el que estem ara mateix tingui un impacte ràpid. Tot i així, el nombre de casos que estem tenint al dia és de l'ordre de 60.000 casos i aquests casos ja estan, com diem aquí, en el forn per convertir-se en ingressos hospitalaris d'aquí a una o dues setmanes i ja veurem com maneguem això. De moment, a tots els que som metges, encara que no haguem tingut gaire activitat hospitalària en els últims anys, ja ens estan avisant que ens preparem per poder atendre i ajudar a la situació, perquè és desesperada.
Interpreto que el que ha passat aquí per Nadal està molt pitjor del que s'ha fet a Catalunya, per exemple, que aquí a Catalunya els resultats són dolents, ara ho comentarem, són dolents, però que ja ens alertaven des del Departament de Salut i fins i tot d'altra gent com l'Enric Álvarez ens deia l'altre dia que les dades són dolentes, molt dolentes, però que el pic que esperava no té res a veure, per exemple, amb el que va passar al Pont de la Puríssima.
Aquí les dades del... A veure, un altre cop, és molt difícil atribuir només a una cosa, sempre és una combinació de factors, però penseu que nosaltres veníem de sortir del confinament a principis de desembre amb unes incidències i un nombre d'ingressos i una ocupació hospitalària relativament altes. Fiqueu-hi a la barreja aquesta la nova variant i el canvi de plans molt desesperat i molt ràpid que ha fet el govern en l'últim moment per cancel·lar els Nadals, quan la gent ja tenia coses muntades. El que hagi passat, la situació ara mateix és desesperant i desesperada.
Anem a Catalunya i anem a Can Ruti. Com estem, doctor Clotet?
Bé, els casos van augmentant, vull dir que cap de setmana hi ha hagut 30 ingressos, hi ha un total de gairebé 100 casos doncs, de Covid ingressats, i aleshores això fa que la situació doncs, ens preocupi si l'efecte aquest de les festes, doncs, que moltes famílies s'han contagiat perquè no s'imaginaven que era seriós, o fins i tot n'hi havia que feien servir els tests ràpids però que no tenien el coneixement per interpretar-los adequadament o sobretot per fer bé la mostra i aleshores doncs, poder doncs, identificar ràpidament a la persona que estava infectada i tot plegat jo crec que ens produirà un augment en els propers dies de més casos. Tant de bo de nou que m'equivoqui i que es pugui controlar, però ara per ara doncs, els casos van augmentant.
Doctora Campins, Vall d'Hebron.
Bé, Vall d'Hebron, igual que deia el doctor Clotet, també estem notant ja tota aquesta setmana passada un increment important de casos. En aquests moments tenim 92 pacients ingressats a plantes d'hospitalització i 43 pacients ingressats a la unitat de cures intensives. Penseu que el nombre de llits d'intensius, el nostre habitual, són 52 llits. Ara en tenim molt més després de la primera onada, perquè, esclar, vam poder pujar el número de llits habilitant altres zones fins a 180, no? Però, clar, si només contem els llits que tenim habitualment, sense comptar els llits que es van habilitar, pues, pràcticament podríem dir que ja tenim pràcticament un 80% dels llits habituals d'UCI ocupats per pacients Covid, no? Bueno, també estem movent ja professionals que no són ben bé d'intensius, i, bueno, per exemple, professionals de la UCI neonatal, que van donar suport en la primera onada a les UCIs d'adults, doncs també hi ha alguns d'aquests professionals que s'han anat incorporant a les UCIs d'adults, perquè estem veient, doncs, aquest increment d'ingressos, no? Durant aquesta darrera setmana hem tingut entre 6, 8 i 13, ingressos Covid diaris, no? I un altre aspecte que ens preocupa també molt és que aquest augment de transmissió comunitària, doncs, està també produint un augment de casos entre els professionals, no? Aquests 3-4 darrers dies hem vist un augment de contagis entre professionals sanitaris. La majoria són contagis que s'han produït a nivell comunitari, no a dintre de l'hospital, i també estem tenint ja alguns brots amb algunes plantes de l'hospital, igual que vam tenir el mes d'octubre, a mitjans d'octubre, quan estava amb la segona onada, no? O sigui que un reflex a dins de l'hospital de lo que està passant a la comunitat.
Mm-hmm. Doctor Trilla, Hospital Clínic.
Bé, si em permets, abans d'anar a l'Hospital Clínic, dir dues dades que crec que són molt importants. L'atenció primària, que és la primera barrera, com sabeu, i que tot el dia també està davant de malalts amb Covid, ahir van dir que un 20% de les seves urgències en els CUAPs, en els centres d'atenció primària d'urgències, eren degudes a sospita de Covid, i que d'aquestes sospites de Covid aproximadament la meitat es confirmava amb les proves diagnòstiques. Per tant, molt pacient amb Covid positiu circulant. Alguns han de ser derivats als hospitals, els altres, la gran majoria, poden ser tractats o controlats a casa. I després dues coses. A l'hospital, per afegir només números, perquè subscriveixo totalment el que han dit el doctor Clotet i la doctora Campins, nosaltres al clínic avui tenim 145 malalts ingressats amb Covid, d'ells 36 a la unitat de cures intensives, que suposa una ocupació dels llits normals d'UCI, que en el nostre hospital són al voltant de 70, que és superior, doncs, al 50% en aquests moments. I simplement un comentari també en relació a el que ha dit el doctor Prieto Alhambra. Anglaterra i Espanya són dels països amb menys llits per 1.000 habitants o per 100.000 habitants, ho calculem com vulguem, de manera que són dos països que, degut a les evolucions dels sistemes sanitaris públics i la retallada, suposo, de fa molts anys, tenim un nombre de llits molt més ajustat que altres països d'Europa. La paradigma és Alemanya i molts altres països. Els nòrdics tampoc en tenen tants, però els que estem més a la cua de grans països som clarament Anglaterra, que jo crec que és l'últim dels grans, i Espanya, que és el segon per la cua amb nombre de llits per habitant.
Agafint la bola de vidre, si és possible a tots, ja ho sé que és una pregunta de bola de vidre, però és la pregunta que tothom ens estem fent ara, i vostès potser tenen alguna pista que sàpiguen més que no pas nosaltres, això segur. I començo preguntant a Europa, el doctor Jansà, responsable de l'àrea de resposta del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malaltia. La gran pregunta que ens fem tothom és: quan tornem a viure amb una certa normalitat?
Clar, assumint que les cobertures vacunals siguin elevades, que el ritme de vacunació sigui el que pertoca, jo crec que al voltant de l'estiu, no sabria dir-te si abans o després de l'estiu, suposant que haguem assolit aquests bons nivells de vacunació, la situació pot ser sensiblement millor. Ara, com tu bé has dit, és una pregunta que tots ens fem, que tothom fa i que ens anem intercanviant. El marge d'error pot tenir un interval de confiança tan elevat que no sigui significatiu.
Clar, ho ha dit clar, que és el tema de la vacunació, si van els ritmes. Ara parlem dels ritmes de vacunació. Diu, abans o després de l'estiu podria ser, diu el doctor Jansà. El doctor Clotet s'atreveix a dir quan estarem més o menys amb una certa normalitat?
Bé, jo crec que avui em toca tenir la versió discordant dels companys que estan aquí. I jo personalment crec que serà més enllà de l'estiu i que al cap a la tardor doncs podria ser que comencés una certa normalitat. Ara bé, per mi és que és una malaltia aquesta que hi ha tanta pressió amb la recerca i es genera recerca cada dia moltíssima, però cal encara conèixer molt. M'agrada saber la durada que té la protecció a la gent vulnerable, a la gent gran, i que serveixi perquè realment puguin estar protegits i no puguin estar reinfectats. Les reinfeccions passen, igual que el virus pot persistir en persones que tenen malalties hematològiques i, per tant, anar evolucionant i incorporar noves mutacions. Això són casos aïllats. O sigui, la vacuna és eficaç, funciona, però hem de veure encara quant temps funcionarà, que és sobretot amb la gent gran, que la immunosenescència fa que la resposta immunitària pugui ser menor i no tan durable. De nou, és importantíssim que es vacuni tothom, és necessari perquè protegeix, però queden moltes incògnites per definir això, Jordi, que ens preguntes de l'Ebola, de quan tornarem a la normalitat. El virus està endèmic i jo crec que un dels factors que ens ajudarà a la normalitat és que, a part de les vacunes, disposem de tractaments eficaços que bloquegin el virus a l'entrada i evitin la progressió, i això faci que no hi hagi aquest risc de malaltia a nivell pulmonar i morir a causa d'insuficiència respiratòria.
Doctora Campins?
Bé, en aquest sentit, jo estic totalment d'acord. Ja, el doctor Clotet ara ja no és la nota discordant, jo també ho soc,
I, home, gràcies,
i estic d'acord amb ell, estic d'acord amb tu, Bonaventura.
Gràcies.
A veure, jo també penso que anirem més tard. És a dir, si pensem només en quan aconseguirem uns percentatges de població vacunada entre un 70 i un 80%, jo crec que ens anem a finals d'any. Jo ja m'aniria al mes d'octubre, al mes de novembre, perquè hem de pensar... És clar que aquestes previsions de l'estiu és si tot funciona com un rellotge, és a dir, que les vacunes arribin en el moment en què han d'arribar, que no hi hagin desprovisionaments per dificultats a la fabricació, en el que és la logística de distribució, i que puguem anar tot lo ràpids que volem a vacunar. Un aspecte que jo penso que seria important si ho aconseguim, i si realment, amb això que deia el doctor Clotet, no, de que realment les persones grans facin una bona resposta a la vacuna, sembla que pel que hem vist en els assajos clínics en persones més grans de 65-70 anys, sembla que sí, que hi ha una bona resposta, però bueno, això ho hem de veure ara des del punt de vista ja no tant de l'eficàcia sinó de l'efectivitat en la vida real. Doncs si en les residències geriàtriques, que és on tenim el gran problema de la gran mortalitat, logrem aconseguir, que són els primers que estaran vacunats, unes bombolles de protecció realment allà dintre, això ens donarà realment una disminució important de la mortalitat en aquestes persones tan fràgils, no? I bueno, encara que això a nivell de la comunitat no tingui gaire impacte, però en la mortalitat sí que tindrà un impacte important, no? I per tant jo crec que aquest és un element molt important. Un altre segon element important és que també quan tinguem tots els professionals sanitaris vacunats, i si realment la vacuna té una efectivitat elevada, doncs això a nivell dels hospitals també ens destensionarà una mica, i a nivell d'atenció primària, en quant a aquestes baixes laborals, que realment són baixes laborals moltes vegades llargues per professionals que s'infecten, no? Doncs si també podem aconseguir disminuir això és important. I després també importantíssim, totes les persones més vulnerables, les persones, quan comencem en aquesta segona fase a vacunar persones grans que no estan en residències, persones que tenen patologies de base, trasplantats, que sabem per exemple que els pacients amb trasplantament de pulmó, amb trasplantament renal, tenen una mortalitat molt elevada. Jo crec que tot això pues, bueno, no ens podrà fer tornar encara amb una normalitat, però sí que podrem protegir o haurem protegit en aquestes persones més fràgils que fan més complicacions.
Doctor Trilla, des de l'Hospital Clínic.
Bé, també donaré suport al doctor Clotet i a la doctora Campins en aquest cas, o sigui que ja quasi són majories. Sí, jo crec que si anem molt bé, finals d'aquest any seria un bon moment per veure fins on hem arribat amb la vacunació i amb totes aquestes condicionants i incògnites que tots tenim, que han comentat molt bé tots els meus companys. Simplement afegir una nota, és a dir, això és com allò que diem moltes vegades del president Kennedy, de aquí aquí el que ens hem de preguntar és què podem fer cadascun de nosaltres per arribar-hi. I per arribar-hi el abans possible ens hem de seguir protegint cada dia i hem de fer les coses amb la màxima seguretat possible i ens hem de vacunar. Perquè hem d'arribar a dosis molt altes, en nombres molt alts de població vacunada, amb tots els ajuts que això suposa, abans de realment pensar en poder tenir una normalitat, com has dit tu, i has utilitzat molt prudentment la frase, Jordi, una certa normalitat. Jo m'apuntaria a finals del 21 i probablement una mica entrat al 22, sempre i quan tota la societat, tots junts, la gran majoria, aporti el fet de comportar-se d'acord a les normes de prevenció i ara afegir una norma de prevenció més, una mascareta interna que ens pot protegir del virus, com és la vacuna.
Doctor Perito Alhambra?
Sí, nosaltres en epidemiologia utilitzem el que en diem intervals de confiança quan fem estimacions, i és una mica que il·lustren la incertesa que tenim al voltant d'un paràmetre. Jo crec que, com has pogut sentir, segurament l'estimació més correcta és dir octubre amb un interval de confiança que va del juliol al desembre, no? Jo crec que estem parlant de segona meitat de l'any és quan hauríem d'assolir una certa normalitat. Només per afegir un punt que crec que és molt important, estem parlant tota l'estona de la vacunació als nostres països de residència. Jo crec que és crucial que recordem que erradicar aquest virus o com a mínim tornar a una normalitat molt més normal només ho aconseguirem quan vacunem molts altres països, i aquí és on jo com a facultatiu de la Universitat d'Oxford estic molt orgullós de que la nostra vacuna sigui una de les que segurament es podran posar molts països en vies de desenvolupament, i és molt important que tinguem en compte que fins que no vacunem en aquests països també no serem capaços d'eliminar el risc que hi hagi noves variants del virus que s'escapin a la nostra immunitat.
Entrem al tema de les vacunes. El doctor Perito Alhambra sí, perquè el vaig veure ahir amb una alegria al Twitter dient que ja s'havia vacunat. Per tant, és una bona notícia. Però li he de preguntar, doctor Clotet, s'ha vacunat?
Encara no, però em vacunaré, perquè em toca aquesta setmana. No han arribat, vull dir, Can Ruti ens tenen una mica marginats, però jo crec que aquesta setmana estic apuntat. I sí, sí, sóc un clar defensor de la vacuna. Tot i que, de nou, aquesta certa normalitat, inclús pels vacunats, no permetrà que ens traiem de sobre la mascareta i que pensem que poden haver-hi, en algun cas, tot i que ens vacunin ara contra la variant que circula, reinfeccions que puguin venir d'altres variants que vagin apareixent. Hi ha casos descrits. En medicina sempre passa igual. Hi ha un cas que sempre tot és possible, i hi ha casos que es poden reinfectar la nova variant i es van infectar primer al març amb la primera variant. Això serà molt freqüent? Probablement no. Dependrà molt d'aquesta resposta assolida amb la vacunació i el manteniment de la mateixa. Potser ens hem d'anar revacunant cada any. Crec que hi cal probablement anar modificant la vacuna per incloure variants que no estem del tot ben protegits. Tot això indica que la vacuna serà un gran pas que ajudarà doncs, a baixar molt el número d'infeccions, però que si a més tenim uns tractaments que funcionin, ja tindríem tot el que cal tenir per estar molt tranquils.
Ara vull preguntar-li també, vull preguntar a tothom, pel tema de les reinfeccions, perquè esclar, hi ha molta gent que ja donarà la volta al marcador d'aquí un mes, és a dir, que hi haurà passat un any que es va infectar, i com passaria amb els altres virus, com per exemple la grip, amb un any et pots tornar a infectar. I ara preguntaré sobre aquest tema. Però abans, doctora Campins, s'ha punxat, s'ha vacunat?
Sí. Ja jo vaig vacunar dilluns, ara avui fa una setmana, i molt bé.
Bé, cap efecte secundari,
No, una lleugera molèstia al braç.
Però com totes les vacunes,
una mica de dolor, però com totes les vacunes, com igual em passa cada any amb la vacuna de la grip, però a les 48 hores havia desaparegut i molt bé.
Doctor Trilla, s'ha vacunat?
Sí, jo em vaig vacunar el primer dia que van començar la campanya amb l'última dosis del dia, perquè l'equip de vacunació espera sempre al final a veure que ja saben que les hem d'utilitzar molt, molt acuradament, i la veritat és que també molt emocionat molt satisfet. Els primers 24 hores, com diu la Magda, si haguéssim jugat un partit de pàdel o un partit de tennis, hagués perdut segur, directament amb el braç, però a partir d'aquí també hagués perdut després, eh? Però el mal, el dolor que et fa és molt lleu, desapareix ràpidament, i la veritat és que tots els professionals molt... Es nota un ambient de dir, m'he tret com un pes de sobre, entenc, com diu molt bé el doctor Clotet, que haig de seguir treballant segur i probablement molts mesos protegit, però d'alguna manera hi ha una certa sensació de que això ens pot ajudar, i per tant acceptació bona i per part de tothom.
Doctor Jansà, s'ha vacunat?
Jo encara no. Aquí a Suècia suposo que, com que l'ICDC d'una banda seguim la normativa europea, però també estem en el sistema de salut suec, suposo que serà la setmana que ve que ens vacunarem.
D'acord. Miri, doctor Jansà, li pregunto, per ara que comentàvem el doctor Clotet, hi ha molta gent que al mes de febrer, febrer, i el mes de març i el mes d'abril hi havia una paraula que no existia, que era això que s'ha fet ara tan famós, que és asimptomàtic, és a dir, passaves el virus o no passaves el virus. Hi ha molta gent que ni ho sap que va passar el virus, probablement, que es pot detectar, efectivament, si amb una punxada i sabent l'estudi serològic, però que molta gent ho va passar asimptomàticament, que no estan ni tan sols segurament calculats en les xifres que es donen habitualment, però podria ser que a hores d'ara es parla per conductes oficials a Catalunya que hi ha un mig milió de persones que haurien passat el virus, més la gent que s'està punxant. La pregunta és... se sap alguna cosa de la reinfecció? Si hi ha molts casos científicament provats a nivell mundial de casos de reinfeccions del coronavirus, doctor Jansà?
Fins ara hi ha pocs casos documentats. És a dir, també s'ha mirat, per exemple, en relació a la soca del Regne Unit, si aquesta major transmissibilitat podia anar associada també a un increment de les reinfeccions, i per ara no hi ha dades concloents. És a dir, la possibilitat evidentment existeix, els casos n'hi ha, però diguem-ne que els casos que fins ara s'han detectat com a reinfeccions representen una xifra molt petita respecte al volum total de casos. També, com s'ha comentat, cal veure la durada de la immunitat, tant la natural com la vacunal.
Tenen alguna sospita de cap on va això? Aquesta immunitat natural com vacunal? Quin temps seria aproximadament?
Jo particularment no en tinc dades que les pugui dir així amb claredat i que em senti... Jo prefereixo no comentar-ho perquè no tinc les evidències o no les he llegit, i per tant no podria dir si és un any, si són dos o quin és el període de temps, no ho sé.
Jordi,
encara que és veritat, perdó, només acabar aquí, que sí que hi ha alguns estudis, tant de Moderna com de Pfizer, que sí que parlen d'unes certes durades o dels intervals, o no és el mateix estar vacunat amb una dosi que haver rebut les dues dosis, però tot i així prefereixo que tant la Magda com el Toni com els meus companys en parlin, que potser ells tenen un millor coneixement de causa.
Campins demana la paraula, Clotet demana la paraula. Doctora no. Campins, doctor Clotet. Doctora Campins.
No, jo només apuntar que un dels darrers treballs que s'ha publicat, crec que la setmana passada, apuntava en relació a la immunitat natural, que és un treball en què observa que fins a 8 mesos després de la infecció sembla que hi ha una permanència d'anticossos i també de lo que és la immunitat celular. 8 mesos, fins ara estàvem, els treballs apuntaven fins a 6 mesos, ara hi ha aquest treball, crec que es va publicar Science, en què parla de 8 mesos.
8 mesos, doctor Clotet?
Sí. No, estic d'acord amb la doctora Campins, però perquè vegeu el complicat que és poder estar doncs realment al dia. Aquests estudis que diuen que fins a 8 mesos hi ha protecció, acaben tenint a 8 mesos 40 i pico persones, i a més veuen una certa heterogeneïtat, o sigui, no tots tenen la resposta igual. N'hi ha que sí que tenen resposta de la immunitat celular, que és l'altre tipus, que els pot ajudar, però tampoc queda molt clar. El que sí que és evident és que nosaltres durant mig any hem vist que les persones que seguíem i que havien tingut la malaltia asimptomàtica, i això està recentment publicat, doncs un 40% no tenien anticossos neutralitzants, perquè doncs probablement són persones que tenen una reacció molt bona d'immunitat innata, que ràpidament acaben amb el virus, i que això fa que no doni temps a produir aquests anticossos. Això només fa que dins que la infecció natural no és 100% protectora amb tothom, encara que la majoria ho pugui ser. Esperem que la vacuna, que actua d'una altra manera i respecta molt més el sistema immunitari i a les cèl·lules que produeixen aquests anticossos protectors, doncs aleshores ens doni una protecció més perllongada. Però, com dic, les variants s'introduiran ràpidament perquè el virus el que necessita és poder replicar millor, poder infectar millor, i aquest és el que acaba substituint en els que no ho fan tan bé, perquè és la manera que té d'anar vivint. I, per tant, aquests... Ja s'ha vist, ahir em va arribar una publicació, doncs, de nou, d'una variant, de la variant anglesa, que causava una reinfecció amb una persona que s'havia infectat el mes de març amb la primera variant que existia. Aleshores, crec que hem de ser cautes i pensar que sí, que tot anirà molt millor, segur, però que no és... ja s'ha acabat, que és una mica la sensació que s'ha transmès amb el tema d'arribar a la vacuna. I aquí ja para i apaga, perquè ja no hi ha més problema. I crec que cal insistir molt en que cal continuar estudiant, desenvolupant nous models i, sobretot, amb precaució.
Doctor Perito Alhambra i doctor Trilla. Doctor Perito Alhambra.
Molt poca cosa a afegir, Jordi. Jo crec que el que tenim clar és el que sabem fins ara. L'immunitat natural, pel que s'ha vist en estudis publicats recentment, tant al New England Journal of Medicine com a Science, dura entre 6 i 8 mesos com a mínim, i no tenim més temps de seguiment, i per tant fins aquí estem. I els assajos clínics, com sabeu, les dades que tenim fins ara només arriben fins a 4 o 5 mesos de seguiment, però aquests assajos clínics continuen, i per tant d'aquí un temps podrem reanalitzar les dades amb més seguiment, i la majoria d'assajos clínics duraran fins a 2 anys, és a dir que mentre anem vacunant la població anirem aprenent coses sobre aquestes vacunes.
Doctrilla?
Sí, jo no, res a afegir a el que han dit els meus companys. Només no sé, Jordi, si li hem transmès la pregunta en el Dani Prieto de si ell s'ha vacunat.
Sí, sí. Va veure-hi al Twitter una fotografia estupenda vacunant-se. Ah. Bueno, vacunant-se no.
I la pregunta és, Dani, amb quina et vas vacunar o quina t'ha tocat?
Correcte.
amb el meu conflicte d'interès m'imagino que per això m'ho pregunteu. Em van vacunar amb la de Pfizer, perquè la d'AstraZeneca i Oxford l'estem reservant per portar-la a llocs més remots, residències, centres d'atenció primària, mentre que els que treballem a hospital, on podem guardar l'altra, estem posant la de Pfizer.
Per cert, la vacuna d'Oxford, ara preguntant això que deia el doctor Trilla, la vacuna d'Oxford, sí. Quan l'aprovarà l'Agència Europea de Medicament? Hi ha alguna data prevista?
Hi ha, Jordi, una comunicació de l'EMA de la setmana passada dient que estaven mirant-se noves dades, que esperaven rebre noves dades aquesta setmana i que si tot anava bé la volien revisar i prendre una decisió a finals de mes.
A finals sí, d'aquest mes
jo
de gener.
Jo crec que
sí.
En aquest sentit...
Perdona, sí, doctor, sense endavant.
L'EMA està accelerant els processos d'aprovació d'una manera espectacular, i aquesta és una de les grans novetats de les vacunes Covid, no? La rapidesa amb l'aprovació, la simultaneïtat en les diferents etapes de valoració i d'avaluació de la vacuna, i jo crec que també, com diu com comentes, serà aprovada ben aviat.
Val. Quan s'aprova i tindrem 3 vacunes al mercat, aquesta ara explicava el doctor Perito Alhambra, que molta gent es preguntava, bueno, i a les zones amb més difícil acceptació de la vacuna, més que acceptació, que es pugui arribar a aquesta vacuna, estem parlant de zones, per exemple, d'Àfrica, aquesta vacuna, interpreto que arribarà amb més facilitat en aquestes zones, doctor Perito Alhambra?
Efectivament, aquesta és una de les gràcies de la vacuna d'Oxford, és que és una vacuna que és molt més barata, és una cosa de la que no hem parlat fins ara, i que és molt més fàcil de moure, i tota la logística relacionada és molt més senzilla perquè es pot guardar en un frigorífic normal. Un altre avantatge potencial que, i ara m'estic mullant, però llegeixo la decisió que ha pres la reguladora britànica, que és la primera que ha aprovat aquesta vacuna, és que en base a evidència que tenim i experiència prèvia amb vacunes d'adenovirus com aquesta, és una vacuna que potser coneixem més el seu perfil de seguretat i es pot discutir com a mínim utilitzar-la amb dones amb lactància materna i amb situacions amb la qual les vacunes de mRNA com són la de Moderna i Pfizer encara no s'han provat mai.
Val. Digues, doctor Trilla.
Comentari? No, que simplement remarcar una cosa que ha dit el Dani, que és molt prudent, però vull dir, reconèixer l'extraordinària esforç que la Universitat d'Oxford, juntament amb AstraZeneca han fet, per això que diu ell, que una vacuna que des d'un punt de vista logístic és molt més senzilla i permet apropar-se a llocs en els quals amb les que tenim ara doncs és molt més complicat des d'un punt de vista logístic. Segona, el fet de comprometre's a un preu realment assequible. I tercera, crec, no sé si estic equivocat, però que hi ha acords per subministrar-la pràcticament sense cost, com aquell que diu, aquells països que no la poden comprar. Per tant, enhorabona, i deu ser un orgull, però sempre ho ha sigut, no? Però deu ser un orgull treballar per una universitat d'aquest prestigi que ha aconseguit aquesta fita realment històrica.
Quan preguntava ara sobre la vacuna, hi havia encara una quarta vacuna, és a dir, ara tenim la de Pfizer-BioNTech, tenim la de Moderna, que per cert arribarà aquesta setmana també a Catalunya, encara que amb dosis molt més menudes, per entendre's encara. Després arribarà probablement també la d'Oxford, i ens queda una quarta, i una quarta on, no oblidem, hi ha dos hospitals catalans que participen als estudis d'aquesta vacuna, d'aquesta quarta vacuna, que seria la de Janssen, que són els hospitals de Can Ruti, de la Vall d'Hebron. Li pregunto, doctor Clotet i doctor Dracampins, com van els estudis de la tercera fase i quan creuen que pot estar enllestida aquesta vacuna, doctor Clotet?
Bé, aquest és un estudi que lidera la doctora Lourdes Mateu i el doctor Roger Paredes, aquí a Can Ruti. Jo sé que el reclutament va bé i que caldrà tot ja començar fa relativament poc, per tant, caldrà esperar encara com a mínim 6 mesos per veure quina és l'eficàcia que té comparada a les que ja disposem. Però bé, en principi jo crec que és molt bo que a nivell de país estem col·laborant també amb la recerca de les noves vacunes.
Doctora Campins?
Sí, bé, bueno, val la pena dir que som 4 centres a nivell de Catalunya que estem participant en aquest estudi. Nosaltres aquí des del Vall d'Hebron ho coordinem des del Servei de Medicina Preventiva. Portem en aquests moments 3 pacients ja vacunats i avui fem la visita de screening de 6 pacients més. En principi, el nostre compromís és d'incloure 200 pacients, bueno, 200 perdó, no són pacients, són voluntaris sans o amb patologies de base, i durant 3 mesos hem de incloure aquests voluntaris, i la previsió és a l'estudi, el seguiment dura 2 anys, però com deia el doctor Clotet, en principi hi haurà un anàlisi intermig per veure realment quina és la resposta immune i quina és l'eficàcia, que es farà pues, als 4 o 5 mesos.
Molt important ara, recordo que el dissabte... Sí. Perdó, algú ha dit alguna cosa? Perdó, si em deixo alguna cosa.
No, Jordi, simplement afegir que un d'aquests hospitals també som nosaltres i estem també molt contents, com tots els meus companys, de participar-hi. I recordar, simplement posar-ho sobre la taula, no per discutir-ho ara, no? Que es dona una situació ben curiosa, perquè aquest ha arribat quan encara no hi ha una disponibilitat de vacunar massiva, no? I per tant hi ha voluntaris que lògicament s'apunten, i sempre és una cosa que s'ha d'agrair, però tota la comunitat científica està pensant què passarà d'aquí un any o així amb noves vacunes que s'hauran d'assajar quan ja tinguem vacunes molt provades i que l'efectivitat ja sigui bona. Això pot comprometre el desenvolupament estàndard, diguéssim, o normal dels futurs assajos clínics. Però bueno, de moment anem bé, s'ha de fer les coses bé, com diu la Magda i el Bonaventura, i a poc a poc, i aviam si aconseguim fer aquest reclutament en el temps que ens han demanat.
Tinc algunes preguntes encara abans d'acabar amb aquestes eminències mèdiques que avui ens acompanyen. La primera, avui el doctor Prieto Alhambra, des d'Oxford, fa un article a La Vanguardia sobre el temps. Aquest és un gran debat també, que cal esperar entre les dues dosis de la vacuna, perquè normalment es diu 3 setmanes. Quina estratègia és millor? Alguns altres en diuen, per exemple, el Regne Unit, diuen de separar més el temps de vacunes, entre altres coses, per un motiu, perquè, doctor Prieto Alhambra, expliquem, les dues dosis són exactament iguals, no?
Jo crec que hi ha una mica de confusió sobre això de les dues dosis. Bàsicament, hi ha les vacunes de mRNA, la Moderna i la de Pfizer, que són les dues que teniu aprovades vosaltres ara mateix. Efectivament, els assajos clínics no han provat cap interval que superi els 28 dies. És a dir, els estudis només s'han fet amb aquests intervals. Una cosa que la gent potser no està tenint gaire en compte, ho veig sobretot a Twitter, on la gent m'està matxacant amb aquest article que he escrit, és que els assajos clínics de la vacuna d'Oxford sí que separaven, de fet, més de la meitat dels participants estaven separant la dosi més de 3 mesos, més de 12 setmanes, i de fet només un 1% tenia la segona dosi en menys de 8 setmanes. És a dir, que aquesta és una de les gràcies del que es parlava abans, no? Una de les gràcies de tenir diferents tipus de vacunes és que segurament el seu funcionament, les seves indicacions i com es poden donar serà diferent. El tema de si cal separar 3 setmanes o 3 mesos, a veure, la disjuntiva més important és el nombre de gent a la que pot arribar a la vacuna. Jo entenc que amb les vacunes de microRNA, la Pfizer i la Moderna, efectivament s'ha de seguir el que s'ha fet als assajos clínics, però amb la d'Oxford té molt sentit fer exactament el mateix, el que s'ha fet als assajos clínics, que és separar-la una mica més que 3 setmanes o fins i tot fins a 3 mesos, si això implica que podem arribar a molta més població molt més ràpid.
Però això vos significaria que amb la primera dosi n'hi hauria en principi més que suficient o que podria ser ja un mur protector?
Bé, el que diuen els assajos clínics de la vacuna d'Oxford és que entre les 2 i 3 setmanes post primera dosi ja tenim prou defensa, i el que es faria amb la segona dosi és donar el que en diem un booster, un reforçament del sistema immunitari. Amb les altres vacunes jo no m'atreveixo a dir el mateix, perquè simplement no tenim estudis.
Algú ha de dir alguna cosa, doctor Jansà, per exemple? I també la doctora Campins, recordem, Josep Maria Jansà, responsable de l'àrea de resposta del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties.
Jo reforçar absolutament el que ha dit en Dani en relació en els intervals i el reforçament al booster vacunal, però veig que la Magda volia demanava la paraula i com que ella és molt experta en vacunes, li deixo que...
Doctora Campins, doncs, endavant.
Gràcies, Josep Maria. Bé, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el doctor Prieto Lambra, no? A veure, el fer intervals més llargs que els que s'han provat en els assajos clínics és un perill, perquè realment no sabem amb una única dosi, amb la vacuna d'Oxford ho podem saber, però amb les altres dues no ho sabem. Llavors, per exemple, què passarà si fem un interval més gran amb les vacunes que estem utilitzant aquí, per exemple, ho féssim a les residències, en persones grans, amb què sabem que hi pot haver el problema de la immunosenescència? Doncs pot ser que amb una dosi, en els assajos clínics s'ha vist que amb una dosi hi ha un 50% més o menys d'eficàcia, si aquesta segona dosi la retardem més temps, doncs podria ser que realment se'ns infectés moltes persones grans, perquè realment no logrem tenir una efectivitat com la que tindríem amb les dues dosis, no? I per tant, hi ha col·lectius de persones molt vulnerables en els quals jo crec que s'han de respectar els intervals que estan establerts de 21 dies. I a més a més, hi ha un altre factor també que jo crec que és important a tenir en compte, és que en aquests moments en què estan circulant aquestes variants que poden ser més transmissibles, el fet de fer intervals més grans entre les pautes, entre primera i segona dosis, pot fer que realment facilitem que hi hagi escape vacunal, és a dir, que el virus es faci resistent, aquestes mutants es facin resistents a la vacuna, i per tant que perdem eficàcia o perdem efectivitat a la vacuna, no? O sigui que jo crec que s'ha d'anar molt en compte a l'hora de retardar segones dosis.
Continuo preguntant, estàvem parlant de la vacuna. Deia també la doctora, no sé si era la doctora Campins o el doctor Clotet, perquè em perdo de tanta gent aquest matí, que és sobre el tema de que si la vacuna va al ritme de punxades que s'ha de tenir, hi ha una pregunta que hi ha un gran interrogant sobre si estem fent el que toca o no pertoca. És a dir, doctor Clotet, comença un can ruti. S'està punxant al ritme que estava previst o no?
Sí, et refereixes no a l'assaig clínic, sinó a la vacunació de Pfizer. Estan arribant les vacunes i s'està procedint als col·lectius amb més risc, i per tant, doncs s'està fent correctament. De totes maneres, jo voldria afegir també que el tema de vacunar en els grups vulnerables de les residències d'avis i creure que això ja ens dona tota la tranquil·litat, és una part de la tranquil·litat que hem de tenir, no? Però ha de seguir molt estricte les mesures de que es faci un testeig amb tests ràpids que cada cop són més sensibles i que es testi a tots els cuidadors com a mínim 2 cops a la setmana d'una manera regular, i a les visites també de la família, perquè és que si no seguirà escapant-se algú que serà l'introductor del virus o de les variants noves o del que sigui en totes les residències. I si no fem una combinació de coses, i a mi el que em fa por és que la vacuna ha estat com una espècie d'alleugerament, perquè tothom ha dit ara amb això ja ho tenim i acabem, i tant de bo, però que queda encara molts interrogants per respondre, i per tant hi ha que seguir amb les mesures estrictes de la mascareta, però sobretot també del testeig, que és el que ens permetria identificar tothom.
Doctor Trilla?
Sí, jo crec que podíem haver començat d'una forma més ordenada, però tot ha vingut una mica complicat per diferents raons. És veritat que afortunadament la cosa es va assentant, però és una cosa que s'ha de garantir determinats aspectes que s'han de tenir molt clars per poder arribar a una velocitat de creuer de la vacunació, que en aquesta primera fase, per la logística de la vacuna de Pfizer i probablement la de Moderna, és una mica més complexa i que s'ha d'intentar anar fent. Per tant, ara hem d'agafar tots més velocitat i arribar a una velocitat de creuer sempre garantint la seguretat de l'administració i tots els ets i uts que toquen per fer una bona administració de la vacuna, només faltaria. I després jo crec que la introducció d'altres vacunes com la d'Oxford i altres ha de facilitar molt més la logística i s'ha de pensar aleshores, molt ben pensat, que ja s'ha de pensar ara com arribar més ràpidament a població que ja no és tan especial com la de les residències o la dels hospitals, que cada una d'elles és particular en diferents sentits. Per tant, bon inici. Si haguéssim anat potser una mica més ordenats i una mica més ràpids, d'acord, ara toca fer una bona velocitat de creuer, no sobrepassar-la, perquè no es pot córrer més del que es pot córrer, però sí que es pot anar augmentant a poc fins a arribar a una velocitat que ha de ser clarament més alta.
Doctora Campins, vol dir algun comentari sobre el tema?
Sí, bueno, jo crec que nosaltres a nivell de l'hospital i de la vacunació dels professionals hem anat a una molt bona velocitat perquè vam començar dilluns de la setmana passada i portem en una setmana 3.600 professionals vacunats, o sigui que jo crec que anem molt bé. Ara, el que jo crec que és important és que ara ja ens posem a planificar, suposo que ja el Departament de Salut ja ho està fent, no? Tot el que és la logística de quan s'acabi aquesta primera fase i tinguem el gran gruix de població vacunada, que seran pues, totes les persones més grans de 65 anys, persones amb patologies de base. Aquí hauria d'haver-hi una logística que contempli atenció primària, hospitals, o sigui, tots els dispositius assistencials que puguem ajudar a fer el més ràpidament possible tota aquesta vacunació. Jo crec que aquí sí que ens hauríem d'organitzar molt bé, perquè aquí és on tindrem el volum més gran de població a vacunar i ho hem de fer el més ràpid possible i amb els esforços de tots.
Acaben de sortir les dades de les últimes 24 hores del Covid a Catalunya, els passo a llegir. Hi ha hagut 4.575 persones vacunades, menys que els últims els dies. És diumenge, i recordem que era diumenge, era festiu. Una, jo, tot i això els diumenges, bueno, és igual. Segona, casos confirmats acumulats, 1.147 positius més, és menys que els últims dies, tenint en compte, reitero, que ahir era diumenge, reitero. Pacients ingressats, 27 més a planta, 12 més a unitat de cures intensives, ara hi ha 2.400 persones, dit i comptat, a planta, i 470 a les UCIs. Risc de rebrot baixa 30 punts, es posa 546. Malauradament hem de parlar de 70 morts, que és una pèssima notícia a Catalunya, encara que n'hi hagués només un, n'hi ha 70, A la taxa de transmissió, aquest famós L1, això que ens ha familiaritzat tant, ha baixat 13 centèsimes, està a 1,21, recordem que estava pràcticament 1,5 fa uns pocs dies, ara està a 1,21, ha anat baixant aquests últims dies. La incidència acumulada 14 dies puja 23 punts, 468, i gastos confirmats per PCR de 11,07%. És a dir, baixa molt la R, quart dia consecutiu que baixa, però, i també baixa el risc de rebrot. I és la dada de nous positius més baixa des del dia 3 de gener, i segur que hi havia efecte cap de setmana. No sé si algú vol valorar aquestes dades de les últimes 24 hores, o això s'ha de valorar en gros, en gruixut, i en fi, confirmaria el que ja han comentat en aquesta tertúlia que estem fent amb eminències mèdiques.
Mira, jo el que crec és que les dades a vegades les seguim massa dia a dia, no? I el que està clar amb epidemiologia i amb vigilància és que ens hem de fixar en la tendència, no? I tal com bé has comentat, hem de mirar d'on venim, cap on anem, i tal com s'ha comentat durant el debat, bé, la situació no és òptima i cal seguir tenint en compte, doncs, què és el que ha passat durant aquests dies anteriors i què és el que podem preveure que passi en els propers dies.
Uh-huh. Acabo preguntant sobre aquest tema i crec que aquí podem contestar primer des d'aquí i després si algú ha de dir alguna cosa des de fora, però des d'aquí. D'aquí a menys de 15 dies hi haurà unes eleccions a la presidència del Barça. Una. que és, diguem-ho, que amb conjunt de grup de gent d'anar a votar és molt més petit. Sí que hi ha un confinament municipal, que això ho diu poca gent. Hi ha un confinament municipal, amb la qual cosa, que si d'aquí 15 dies hi ha un confinament municipal, hi haurà molta gent que a Barcelona podrà votar, però una persona que, per exemple, és de Sant Just Desvern no podrà venir a votar a Barcelona. I el mateix passa a la gent que ha de votar a Lleida o que ha de votar a Tarragona, és a dir, una persona a Tarragona podrà votar, però en canvi una persona de Reus, bueno, Reus sí perquè n'hi ha, però una persona, per exemple, a Torredembarra no podrà anar a votar, amb la qual cosa això ja és un tema que evidentment no és mèdic, sinó que és un tema logístic, però sí que és del confinament municipal que tenim en aquests moments, tenint en compte que les votacions es fan diumenge. Una, sí, però estem parlant de molt poca gent comparativament amb les que s'han de fer el dia 14 de febrer, que són aquestes, evidentment, molt importants, que són les eleccions al Parlament de Catalunya. Els hi pregunto, doctor Clotet, doctor Trilla i doctora Campins, si consideren que s'han de fer aquestes eleccions, tant les del Parlament de Catalunya com les del Futbol Club Barcelona. Doctor Clotet.
Bé, jo aquí que no sóc epidemiòleg, em llanço a la piscina i amb les informacions que m'arriben, el que puc dir és que, per un costat, les eleccions s'han de... o sigui, són necessàries, tant les del Barça com les del nostre país. Ara, si es podran fer o no, és que ens ho determinarà probablement l'evolució aquesta setmana del número de casos i del control que tinguem d'aquesta corba. Aleshores, jo ara no t'ho puc dir, jo crec que seria probablement, seguint la meva línia amb les escoles, assenyat a retrasar-ho unes setmanes, però és que probablement serà més acurat dir-ho a finals d'aquesta setmana.
D'acord. Doctora Campins?
Bé, jo penso que amb l'increment de casos que estem veient, i a més encara no hem vist els casos que es poden haver generat al cap d'any i els casos que es poden haver generat per Reis, no? El fet de... personalment penso que la curva anirà amb increment en les properes setmanes i que el 14 de febrer no estarem en una situació epidemiològica adequada com per poder fer unes eleccions. Per què? Perquè, en primer lloc, hem de tenir en compte que hi haurà un número important de persones que estaran infectades, per tant, que hauran d'estar en aïllament, i després els seus contactes. Els contactes estrets han d'estar en quarantena, per tant, tampoc poden sortir de casa. Això implica que hi haurà un volum important de persones que no podran fer vot presencial. I per tant, que s'hauria de facilitar el vot per correu, però fins pràcticament al dia de les eleccions. I després, el fet de que s'hauran de posar molts més col·legis electorals per evitar aglomeracions de persones, no sé, jo tot això ho veig realment molt complicat. Jo ho veig molt complicat amb la situació en què estarem, que es puguin fer unes eleccions el dia 14 de febrer.
He de dir també que si a sobre, com ens explicava avui el Marc Martínez Amat, la Junta Electoral diu que la gent més gran de 60 anys no té, perquè com havia demanat el govern de la Generalitat, pot perfectament continuar presidint meses electorals, doncs encara ho empitjorem més, perquè, esclar, repeteixo que el govern de la Generalitat havia demanat que la gent més gran de 60 anys, per evitar problemes, es quedés a casa en lloc de formar part d'una del que seria la mesa electoral, i en canvi la Junta Electoral els hi ha tombat. Doctor Trilla, ha d'haver eleccions a la presidència de la Generalitat, eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions al Parlament, sí, de Catalunya, eleccions a la presidència del Barça?
N'hi han d'haver, el que passa és que en aquestes dates, com han comentat molt bé el doctor Clotet i la doctora Campins, es fa molt difícil poder dir si es podran realitzar amb garanties o no. Jo crec que aquí tu ara has comentat un aspecte que sembla menor, però que també té molta importància. Depèn molt, per una banda, i principal, de la situació epidemiològica, això és evident. Segona, s'ha de balancejar el fet de que en una situació epidemiològica complexa o incerta, quina repercussió pot tenir ajornar el temps que sigui necessari unes eleccions, que jo penso que això també s'ha de considerar com a una alternativa viable, i després també s'hauria de facilitar, en qualsevol cas, el fet de que no es produeixin situacions com les que ha comentat la doctora Campins, és a dir, que la gent que estigui quarantenada o aïllada no pugui sortir a votar, és una cosa que limita, diguéssim, d'alguna manera els seus drets, que surtin a votar no té cap ni peus des d'un punt de vista de risc de contagi, i això que acabes de dir, els interventors o la gent de les taules, pues, la petició que feia, no sé si el govern de la Generalitat en el seu conjunt, de que fossin menys de 60 anys, té tota la lògica del món, i més des d'un punt de vista sanitari, i aquí tornem un altre cop amb aquest difícil equilibri de les lleis, que són les que són, i el fet d'intentar organitzar les coses en una situació que és tot menys normal. Per tant, jo crec que per poder-les fer amb certa seguretat tindríem que tenir una situació epidemiològica bona, que no és el que sembla el pronòstic d'aquí pocs dies, i segona, tota una logística que reduís al màxim la probabilitat de contagi, garantís tots els espais, les distàncies, franges de votació, i especialment que intentés que la majoria de la gent tingués seguretat en poder votar majoritàriament no presencialment, si és possible, no? I crec que això, malauradament, serà molt difícil de conjugar i tenir-ho tot perfecte per aquestes dades, ni l'epidemiologia ni la logística, em sembla.
No sé si volen comentar alguna cosa, doctor Jansà i doctor Prito Alhambra.
Jo no tinc res substancial a afegir al que s'ha comentat.
Doctor Prito Alhambra?
Molt semblant. Jo crec que si el govern actual vol ajudar a que les eleccions siguin segures, el que s'hauria de fer és intentar maximitzar les possibilitats de que la gent pugui votar de forma remota. Aquesta seria una nova forma d'ajudar a la seguretat d'aquestes eleccions.
Molt bé. Doncs jo els vull agrair. És pràcticament un quart d'onze. Ja sé que ara hi ha molta gent que ens està fent preguntes de que si els gimnasos, per què hem de tancar els gimnasos, perquè si hi ha sentit de fer activitats esportives que no siguin a l'aire lliure... En fi, el millor que se li pot dir a tota la gent en general és que intenti intentar arriscar-se el menys possible i que aquests riscos, jo sé que això afecta allò que dèiem, allò d'Alemanya i Catalunya i tot això que és evident, però que és clar que segur que hi ha molts dubtes sobre si les activitats esportives no es poden fer fora, però es poden fer fora, però en canvi no es poden fer dins. Si tot ho podem exportar fora, millor que no fer-ho dins, no? Suposo que aquest seria el millor que es pot dir a hores d'ara, no?
És evident.
És claríssim.
Tot el que sigui a l'aire lliure, la transmissió és molt menor. Per tant, hem d'apostar per fer les coses, tot el que es pugui fer a l'aire lliure.
S'ha de ventilar al màxim.
Clar, a tot això, clar, la grip... Això li vull preguntar. Normalment, quan entrava en una temperatura com hem passat aquests dies, deia, tot, tanca't a casa, que farà un fred. Primera, són enemics públics el Covid, el coronavirus amb el virus de la grip? És a dir, hi ha menys casos de grip o això ha propiciat el fet de que portem mascareta i la transmissió és molt menor?
Jo crec que és un tema...
Més protecció, menys transmissió.
Sí. Correcte, sí. Més protecció, menys protecció. Perfecte.
I també hi ha un element que...
Doctor Campís i doctor Trilla.
Sí, també, a part de lo que deien els meus companys, hi ha un altre element que diuen els viròlegs, no? Normalment quan circula un virus fa una competència ecològica cap als altres, no? I per tant ocupa l'espai, el nitx ecològic que ocupava l'altre. O sigui que també pot ser que aquest aspecte també sigui important.
Doctor Trilla?
No, simplement afegir que això és una bona notícia fins ara, encara no estem com per acabar la temporada, però d'entrada estem repetint l'experiència que han tingut països similars a l'hemisferi sud, en el qual la competència virològica, les mesures de precaució, el distanciament i moltes coses han fet que de forma excepcional no hi haguessin apenes casos de grip en països que la vigilen bé i per tant l'haguessin vista i l'haguessin trobada. Tant de bo ens passi això, perquè si no ens tornaríem a sobrecarregar encara més.
Mireu, només puc dir moltes gràcies en nom de tota l'audiència per aquesta tertúlia, que la tornarem a repetir d'aquí uns temps, perquè ens agrada molt escoltar-vos, perquè ens agrada molt que ens poseu negre sobre blanc i que ens digueu com està la situació. M'agradaria molt que Josep Maria Jansà tingués tota la raó del món i aquest estiu. Però és que també no heu dit gaires coses diferents uns als altres, perquè quan deia de quan tornem
jo,
a la normalitat...
Perdó, final... jo aquí he dit abans o després.
Correcte.
De cosa que entra
el
en
setembre. Setembre-octubre és un mes,
Correcte.
Correcte. Deia, a començaments o finals de l'estiu, deia una certa normalitat. Quan s'acaba l'estiu és a setembre. I algú altre deia, bueno, jo no estic d'acord, crec que era el doctor Clotet, deia, bueno, jo crec que a l'octubre, potser novembre, ja estem parlant d'un mes o un mes i mig després, tampoc és gaire la diferència, tenint en compte que ja portem a tot això un any. Perquè recordem, un any,
És el de la forquilla. Si tu poses la forquilla, et dona una amplitud que segur que l'endevinem tots.
Moltes gràcies. I per això els he demanat que més que fessin de metges, portessin una bola per poder-nos dir si com ho veien. I moltes vegades amb els metges els hi demanem... que facin més que d'epidemiòlegs o de metges, ens facin d'evidents. I clar, no és el cas. Els agraeixo molt, doctor Trilla, doctora Campins, doctor Clotet, doctor Jansà, doctor Prito Alhambra. És un plaer escoltar-los i gràcies per tant i per tot. Bon dia i fins molt aviat.
Bon dia,
Joan. Moltes gràcies.
Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Molt bon dia.
18. D'aquí uns moments la tertúlia convencional dels dilluns, perquè hi ha més coses a parlar, amb Màrius Carol, Antonio Baños, Pilar Rahola, Alejandro López Fonta.